Revolució Russa i Catalunya. Nova història de la Revolució Russa. El tren de Lenin. L'ombra d'octubre. Cartes de la Revolució Bolxevic. Si un entra en una llibreria el novembre del 2017, pot comprovar que allò que va començar a Petrograd ara fa 100 anys continua editorialment viu. Els famosos dies que van trasbalsar el món van deixar una empremta colossal, no únicament a Rússia, sinó a la història i als seus millors escrivans. Avui a Ciutat Maragda volem analitzar el 1917 des de la mirada dels creadors, l'escriptura russa i la revolució de la literatura.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
I per parlar d'aquest centenari de la revolució, d'aquesta tardor russa del 1917, saludem ara l'assagista, professor, traductor i mestre de traductor, Ricard Sanvicente. Benvingut a Ciutat Maragda, què tal?
Hola, què tal? Molt bé, molt bé. Gràcies.
Aquestes setmanes hem anat veient i llegint reportatges i documentals sobre el 1917, no? Que efectivament el situen doncs, com un dels grans esdeveniments que va marcar la història al segle XX, però clar, no només la història, sinó la cultura, l'art, la literatura i en molt sentit.
Ja, estava pensant en Pasternak, no?, amb el doctor Zhivago, que ens mostra realment aquest caràcter quasi, com diuen altres, evangèlic. No? Realment és el naixement d'un nou temps. Es viu aquest esdeveniment com una nova època i realment ho ha estat. No? Amb els seus antecedents, i ara constantment s'està parlant d'això, què és el que si la literatura va contribuir a la revolució. I el que sí és evident és que va ser la situació política i social, no?, la que va provocar, però la literatura hi va contribuir molt, la literatura i la cultura en general. I és important subratllar aquests dos aspectes, no?, en la seva faceta positiva i negativa. Però sí, realment la revolució i la Unió Soviètica va representar un dels experiments més cruels de la humanitat, amb la paradoxa de que es basava sobre una idea, tornant a Pasternak, pràcticament cristiana, no? Un retorn de la igualtat, de la justícia, que va costar, sense exagerar, milions, molts milions de víctimes.
De tot tipus, a més, amb històries d'exilis, de censura...
Al marge d'això, però evidentment, no, jo volia subratllar aquest aspecte paradoxal, no? Sabem, no?, que el Tercer Reich neix sota una sèrie d'idees que no compartim, però en aquest cas la idea de la igualtat, la idea de la justícia, la idea de pap, de fet la revolució triomfa amb aquestes dos monosíl·labs, no? Pau i pa, no?, que és el que... aquestes idees les compartim tots. El que no compartim, evidentment, tal com s'ha desenvolupat la història, és com s'han desenvolupat aquestes idees. Evidentment, ni pau ni pa, i una repressió en tots els terrenys, física, intel·lectual, ideològica, cultural, sense precedents a la història de la humanitat.
Quins diria, Ricard, que són alguns dels noms ofegats o silenciats pel règim, sobretot a Occident?
El que he pensat aquest últim temps és que els més ofegats ha estat la primera emigració, en tres emigracions. No? La primera, que es produeix en el moment en el que es produeix la revolució, la gent més o menys sàvia, veient què és el que els esperava, van tocar el dos. D'ells destaquen, sobretot i pràcticament, en un espai buit... Bunyin i Nabokov, una mica Nina Berberova, que es rescata després, però queden absolutament desapareguts ja en aquell temps, i apareixen en revistes russes que es publiquen a Praga, a Berlín, a París, finalment als Estats Units, el que és aquesta literatura, cultura en general de la primera emigració, la que se n'escapa qui són, doncs els músics, no? Per exemple, els escultors, els pintors, no? Que alguns d'ells tan respectats que fins i tot retornen, no, al país. I d'aquests n'hi ha alguns que recentment s'han publicat, com al costat de Bunyin i a Gazdanov, no, que apareixen els seus llibres a França, se'l va comparar amb Marcel Proust, no? I el propi Gazdanov escriu, bueno, tindré que llegir Marcel Proust per saber,
per saber amb qui com, compara, no?
com m'ha influït en la meva obra, no? I altres, no? Smilyov, molts emigrants, que Aldanov, que no venen al cas ara a citar, perquè a més són pràcticament desconeguts, que sí, és cert que el que escriuen com Bunyin, Bunyin amb Premi Nobel i els altres sense...
Primer premi, pràcticament... Premi Nobel, no? El 1933.
Sí, sí. Una visió molt enyorada de la Rússia que ha desaparegut. Us recomano la lectura d'un petit text de Nabokov, no? Que es diu Aniversari, el dècim aniversari, quan la gent realment descobreix, almenys Nabokov descobreix que no hi ha tornada enrere. Que aquest és un altre dels aspectes que a mi em sembla interessants de la revolució. La revolució triomfa perquè una sèrie de galifardeus, una gent que es deien bolxevics majoritaris, però que eren quatre gats, quan els menxevics realment representaven un partit socialista potent, no? Fan una revolució a la qual ningú no li dona ni un dia de vida, no? John Reed, no? Diu uns quants dies, no? Que van commoure el món, però no espera massa, tampoc. Però la revolució, evidentment, gràcies als errors de l'exterior, hi ha un llibre de un altre escriptor, no del tot oblidat, però que és Andreev, no? Que escriu un SOS, S-O-S, escriu al món occidental, salveu-nos, no? Del que a l'època de Franco es deia la hidra comunista, no? Error d'Occident i, evidentment, una inusitada violència amb imposar les idees de la revolució per part dels bolxevics. Escriptors aquests, uns quants, no?, dels que desapareixen, però aquesta primera onada, que jo crec que lentament anirà ocupant el seu lloc, especialment perquè Rússia també actualment mira de forma molt idealitzada el seu passat prerevolucionari, oblidant, evidentment, l'explotació, la gana, la prostitució, la vida realment humiliada, no?, d'un percentatge molt elevat de la població. I de la segona onada no hi ha escriptors. Són gent, fonamentalment soldats, o gent de territoris ocupats. La tercera és la més important, que és la de Dovlatov, que destaca aquest escriptor, que no és especialment desconegut. És un escriptor que ha tingut molta fortuna en la seva presència tant a Rússia com, evidentment, a l'estranger.
Com des de fa uns anys a Catalunya, també, gràcies a Miquel Cabal i a l'Abreu.
No, Catalunya la incloien a l'estranger.
De quina època són les tres emigracions?
La primera, 17, 20 i algo. Alguns retornen, uns altres es veuen obligats a fer un altre salt i anar-se'n a Mèxic, com Trotsky, als Estats Units, Argentina. I la segona, el 45. Una gran part dels soviètics presoners són enviats a la Unió Soviètica a complir una altra pena per haver caigut presos dels nazis. I uns altres logren escapar, no? Com és el cas d'una professora de russa de l'Autònoma, que ara el Novosiltseva o Novosiltsova, que és filla d'emigrants russos que anant cap a... Hi ha traductors, no? Les germanes Andreska, per exemple, que també són d'aquesta època, suposo, més o menys. Després de la guerra, no? Els pocs que logren escapar, no?, al retorn, doncs s'instal·len a Europa o als Estats Units. Però no constitueixen una massa cultural ni literària destacada. En el cas de la tercera emigració, sí, hi ha escriptors, molts d'ells publicats, de vegades per raons ideològiques més que per altres, però també per la seva qualitat literària, no? Per la Vladimov, de Limonov, de Dovlatov, de molts altres.
Anem sumant veus, saludem també, ja l'heu sentit, la Maria Buigas i el Jordi Punté. Ben tornats a Catalunya 2017, parlant de Rússia 1917, avui també carregats de llibres i de preguntes, Maria, també veníem... Home, perquè és, certament no, perquè és un plaer, hem de recordar-ho, tenir el Ricard San Vicente, un dels grans savis en la matèria, i poder parlar-ne. Clar que sí. Jordi, què tal?
Bé, molt bé, mira, doncs jo començaré fent una pregunta també al Ricard, perquè ara quan explicava això de les diferents migracions, clar... Van passar molts anys entre una i l'altra. Llavors, el que a mi m'interessava saber, per exemple, als Estats Units, fins a quin punt aquesta tercera migració que van allà, com Dovlatov, que deies, va rebre l'ajut o el suport o va tenir algun contacte amb la primera migració, no? Amb Nabokov, per exemple, que estava en aquells moments, probablement ja estava molt instal·lat. Sí. O fins i tot hi havia, diguem-ne, una distància gairebé, diria, no només generacional, sinó fins i tot de classe, a l'hora d'haver marxat, que feia que fos molt difícil que hi hagués aquest.
Dovlatov té un relat malvat en el que parla d'una escriptora que emigra, li canvia el sexe, i que fa tot el possible per entregar-li el relat, viatja a Suïssa, pica la porta a l'hotel, no la deixen entrar i finalment logra entregar el seu relat a Nabokov. I en Nabokov era el seu aniversari, va agafar el paquet, el va mirar, el va tirar a la paperera i diu, bueno, què hi ha per esmorzar? Estic més o menys inventant-me part del relat, no? Clar. Però jo crec que és la recepció que va tenir Dovlatov, un escriptor molt reconegut. Ja és cert que, com diuen els russos, molt popular en l'estret cercle dels seus amics, no? Aquesta és una expressió molt utilitzada, però en l'estret cercle de la migració i la dissidència, especialment molt amic de Brodsky, no? Volia obrir-se camí, pensava que una figura com Nabokov es faria ressò. Nabokov es va fer ressò d'un sol escriptor, d'un tal Sasha Sakhalov, per cert publicat en castellà fa molt de temps, a Círculo de Lectores, de l'Escola per Idiotes, i no gaire cosa més. I aquell li va donar el passaport a l'eternitat, no? Però en el cas del Dovlatov jo crec que explica la història amb molta mala llet per reflectir aquesta mena de decalàs. I són generacions radicalment diferents. L'únic que els uneix, però d'una forma molt diferent, és el seu antisovietisme. Encara que Dovlatov al respecte també té un acudit al respecte, no? Que diu que un amic rus no és amic si no et pot trucar a les 4 de la matinada per explicar-te un problema. I un amic d'aquests russos el truca a les 4 de la matinada per trobar-nos a casa de X, no? El David Guzmán. No? I el David Guzmán és un antisoviètic. I diu, què va? I és un prosoviètic. I el Dovlatov diu, antisoviètic, prosoviètic, què més dona? Els antis els antis o els pros no m'interessen, no? I Nabokov mantenia una actitud que heredada de la noblesa, de l'aristocràcia, és realment un escriptor molt, molt displicent i molt, molt orgullós, al costat d'un Dovlatov que està marcat, evidentment, per la tradició soviètica. Dir, són gent que intenten alliberar-se, no, de les cadenes soviètiques, però estan molt marcades per ell, no? En una de les novel·les ho diu, no, Dovlatov. Alguns pensen que viuen en la migració, però realment hi viuen a Brighton Beach. No hem sortit mai del nostre país, no? Els restaurants, els diaris, la gent, etcètera, tot continua vivint aquesta migració, que és la vida conservada, al igual que Bunyin, no? I altres, la vida conservada del seu país.
A mi m'agradaria que parlessis també, perquè és clar, quan parlem de Revolució d'Octubre, immediatament saltem a les conseqüències terribles de la Revolució d'Octubre, però també hi ha el que va fer que es produís la Revolució d'Octubre. I això en literatura com es tradueix i d'alguna manera quins són els textos fonamentals?
Jo no sé si en català hi ha un proverbi, però en aquest cas se juntaron el hambre con las ganas de comer. Sí. No? És a dir, hi ha un procés d'una eclosió cultural, musical, pictòrica, arts figuratives, literàries, poètiques, filosòfiques, a finals del segle XIX, començaments del XX, que es reflecteix a Rússia. Es parla, no?, d'aquesta mena de triangle de Petersburg, Praga, Berlín, no?, entre altres, incloent després, si és possible, i et queden peles París, no? Però, per altra banda, el règim entén perfectament, i en particular Lenin i Trotsky. Trotsky té un llibre que es diu així, no?, Literatura i Revolució. Lenin, especialment al terreny del cinema, d'aquí a l'èxit dels Podovkins, dels Medvedev, dels Eisenstein, etc., promocionats pel poder, i la literatura. És a dir, la literatura està molt... La literatura, evidentment, com a arma de propaganda. Però dintre d'aquest esquema, doncs, tenim això, no? En el reportatge sobre la revolució apareix la destrucció de la catedral del Salvador, de Moscou, i com en allà es projecta una de les meravelles, no?, de l'arquitectura constructivista de l'època, que no es va construir mai, però bueno, la idea aquesta, la Tercera Internacional, està allà, el Lisitz, que hi ha una explosió literària que durant... Alguns parlen del 20... Es pot parlar de l'eclosió literària i cultural russa per suïcidis. Alguns parlen del suïcidi de Yesenin en 1925 com el final de... Uns altres ho allarguen una miqueta i posen el suïcidi de Mayakovsky en 1930. I uns altres ho allarguen una miqueta fins a la creació de la Unió d'Escriptors i la creació, la oficialització per part del gran Maxim Gorky del realisme socialista com únic sistema de creació literària, de creació artística del país. Evidentment, alguns, Nabokov diria, això va durar fins al 18 de juliol del 1918, fins a la dissolució de l'Assemblea Constituent. I això alguns haurien d'aprendre una mica la lliçó, no? Va durar un estiu, no? Ni un estiu, la revolució. O, no, si la contem des de febrer, sí, però des del novembre, un hivern i un estiu, no? Quan es dissol l'Assemblea Constituent, comencen les garrotades, comença el terror roig, comença la persecució dels dissidents des del començament. Però en aquest període del 18 al 30, amb gana, amb privacions, amb dificultats, però totes elles superades de mil maneres, no? Gorky en aquest sentit promociona molt els joves talents. No només el 1915 a Babel, sinó quan retorna al 1930 fins que mor el 1936, promociona els Amiatin, els Bulgakov, tota aquesta gent mengen de projectes fantàstics que els hi dona, i guardant una mica de temps per a les seves creacions literàries. Bulgakov comença a escriure definitivament el seu mestre i Margarita després de quan s'entra a casa seva i se li enduen el diari a 1928. En 1930 ja comença a aparèixer una obra radicalment diferent, no? Però, per altra banda, diuen també els russos que els escriptors russos només creen quan estan realment perseguits o quan estan sotmesos a la censura. Alguns fins i tot especulen amb que realment hauria de tornar a la censura a Rússia per a veure si la literatura millora una mica com està ara.
Ahir em feien la pregunta aplicada a la literatura catalana.
Sí, 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 realment.
Que el component... Si entrem, Maria, no obris la caixa si entrem, dels crons, si entrem, encara.
No, perquè...
En el terreny dels paral·lelismes és un territori, això.
Jo, si em permets, volia una mica al fil del que diu el Ricard. Aquests dies he estat rellegint Babel, precisament, sí. Isaac Babel, i que sempre m'havia agradat molt, i ara, diguem-ne, el tornar-hi, doncs m'ha agradat. I he llegit un pròleg en una edició antiga, i explica la seva presència en el primer congrés d'escriptors de l'any 34. Crec que és 34, però tinc que apuntar.
34, sí.
El 34. Sí. I com Babel hi fa un discurs irònic, sí, molt humorístic, on, diguem-ne, que sempre, diguem-ne, va sobre el radar, però de tant en tant es deixa anar. Llavors, lloua, per exemple, l'estil literari de Stalin, i hi ha un moment on diu, en el seu discurs, que diu que el govern i el partit ens donen tot el que tenim i només ens priven d'un dret, que és el dret a escriure malament. Mm-hmm. Això és clar, això cau com una mola allà, no? I després, ell ha deixat d'escriure, o sigui, em sembla que fa 2 o 3 anys que no escriu res, no publica res, en tot cas. I aleshores diu jo sóc un gran mestre, diu, en un gènere nou, que és el gènere del silenci.
Sí, el mestre del silenci, sí.
Això ho vaig trobar sensacional. Sí. I que d'alguna manera, probablement, perdona, d'alguna manera rebota, tot això deu rebotar en la seva fi dramàtica d'anys després.
No? Bueno, això és una... Nosaltres som fills del pensament causal, no? Nosaltres busquem causes i intentem buscar les raons per les quals estem on estem. Per això ens assemblem molt als russos. Però jo crec que el terror... El gran descobriment del terror estalinista és que va eliminar la causa, és que tothom podia ser víctima del terror. No? Per tant, explicar per què es va suïcidar Mayakovsky, per què van detenir i finalment fusellar miserablement el senyor Babel. Podem buscar diverses explicacions, però entre elles el que intuïa que la cosa anava malament amb Babel era Gorky, el gran protector, i encara en vida lograrà fer una reunió en una de les seves residències amb Stalin, no? I quan va tornar a casa li van demanar què, com ha anat la reunió, i Babel novament amb el seu laconisme va contestar: no ens hem agradat.
és dramàtic, bueno, fa gràcia, però és dramàtic.
En canvi, és tràgica. En canvi, en el cas de Pasternak, quan davant d'Stalin posaven constantment llistes de gent a fusellar al món de la cultura, incloent constantment aquest antisoviètic, aquest home recalcitrant que mai vol acceptar cap mena de concessió al règim, que en aquell congrés també té un discurs fantàstic, també en aquests termes, no, més o menys, de doble llenguatge, Stalin constantment burlava a Pasternak. Per què? Aleshores entrem en el terreny de les causes i de les explicacions. Alguns diuen que, com en el cas d'Akhmatova, esperava que algun escriptor... Realment, Stalin es llegia tots els llibres del Premi Stalin. No? És absolutament inconcebible que Franco es llegís o Lara es llegís els llibres del Premi Planeta. No? Stalin se'ls llegia. I anava eliminant els... evidentment, hi havia un consell de redacció, però és una mostra del respecte, de l'admiració, de la veneració, d'allò que per molts russos és una segona religió, la literatura i l'art en general. No? I Stalin pensava que en algun moment seria immortalitzat per algun d'aquests genis, no? I potser podríem pensar que una de les raons per les quals no es va carregar Pasternak, que va escriure poemes de lluança a Stalin, com Akhmatova, com Mandelstam en l'últim instant abans de ser detingut, que Pasternak escriuria una obra dedicada al geni del gran creador.
Certament, volia recuperar, ara que l'has dit, una de les figures i un dels gèneres en general a principis del 20 a Rússia, no? més venerats, són les figures tràgiques i figures també heroiques dels poetes. La veu, per exemple, una de les peripècies vitals també més dures, d'Anna Akhmatova amb el darrer brindis.
Последний тост. Я пью за разоренный дом, за злую жизнь мою, за одиночество твоем. И за тебя я пью, за ложь мне предатель куб, за мертвый холод глаз, за то, что мир жесток и груб, за то, что Бог не спас.
Бег per la casa devastada, pel dolor de la meva vida, per la solitud en parella, i бег també, brindo per tu. Pels llavis falsos que em traïen, per la fredor mortal als ulls, perquè el món és aspre i brutal, i perquè Déu no ens ha salvat. Diu Akhmatova, en traducció, per cert, de Maria Mercè Marçal i Mònica Gustova, en aquesta edició de La Butxaca, gràcies a l'actriu Georgina Cardona, també gran coneixedora de literatura russa, per llegir en versió original aquest poema d'Akhmatova. Deia, peripècia vital tràgica i contradictòria, i, en fi, hi ha víctimes diverses pel camí, i tot i així, fins a última hora, també, no? En el cas de l'Akhmatova.
Quan va començar la perestroika, es van començar a rescatar alguns dels expedients, no? On s'incloien, fins com alguns encara existents fins ara, els informes dels vigilants secrets, i el llibre de l'expedient d'Akhmatova era absolutament colossal. Però el primer que van fer la secció del KGB d'Ankara a Leningrad és cremar-lo. Fins ara no es permeten rescatar alguns dels expedients sota l'argument, per cert, bastant conegut en altres territoris, de que encara hi ha persones descendents dels fills de puta que van estar o que van assassinar aquesta gent, que podrien veure's ferits, no? Sí. Per la presència del seu pare, el seu avi, no? En aquests llocs. No sé què esperen, perquè esperen... El cas de Babel, per exemple, es parla on està tot el material requisat de la seva obra. Però tornant a Akhmatova, Akhmatova és d'aquestes persones que, com Pasternak o com Bulgakov, són gent que mantenien una actitud força lleal respecte al règim. Fins que és el propi règim, i d'aquí tampoc no fem paral·lelismes, no? És el que genera una actitud de rebuig, primer de sorpresa, de rebuig. Els suïcides mai sabrem exactament per què cometen aquest acte, però una de les causes que s'interpreta de la mort de Mayakovsky és justament l'oblit del poder, no? Que va durar fins un temps després de la seva mort.
Considerat poeta de la revolució, d'altra banda.
Sí, i Akhmatova... per altra banda, de seguida veure detingut el 1921 el seu exmarit, el poeta Lev Gumilyov, després detingut un dels seus marits, un tercer marit, un fill, mantenint-la en vida, com el gat manté el ratolí en vida, esperant que es revifi per novament castigar-lo, per marcar el poder, respecte i tem la creació, però, per altra banda, li ensenya als creadors del que és capaç. No? Matant-los, com el cas de Mandelstam o altres poetes, o mantenint-los en vida, com manté Akhmatova. Akhmatova, juntament amb la Nadezhda Mandelstam, amb la viuda de Mandelstam, van ser enviades a Tashkent durant la guerra. La Unió d'Escriptors enviava alguns escriptors a fora dels territoris de guerra, i Akhmatova tenia una sèrie d'amigues amb les que mantenia viva la seva pròpia poesia. Ella els hi recitava perquè elles la memoritzessin, i elles eren les que mantenien, i el mateix feia la Nadezhda Mandelstam amb la poesia del seu marit. I fins que no va arribar el desglàs, el 1956, no van lograr vessar en el paper, o sigui, crear la prova inculpatòria del seu delicte, la seva obra, la pròpia, i en el cas de la viuda de Mandelstam, el seu marit. Recordo Lev Kopylev, un home que va conviure amb Solzhenitsyn en un camp de treball, explicava que la vegada que va anar a lograr veure l'Anna Akhmatova, que era com anar a veure la deessa, no?, li va demanar que li recités un fragment del Rèquiem, i li diu, sobretot, no escrigui res. I diu, i al sortir al carrer, el primer que vaig fer, començar a apuntar alguns dels fragments d'aquest poema.
Però això és una altra de les coses que passen amb aquesta literatura, que no deixa de ser una de les literatures, sinó la literatura capital del segle XX, la russa, que és que ha d'esperar decennis abans de ser publicada i abans de ser finalment llegida més enllà de l'esfera íntima dels seus creadors. Tu has citat el 56, però després penso ara en Platonov i en molts altres. És en els 90 que són publicats, sí. I encara fora de Rússia. És a dir, sí. Platonov, Chevengur, és un llibre que es publica el 96 a França. I que, en canvi, és escrit...
Escrit als 40 màxim, als 30, de fet, als 30, als 40 ja...
Exacte.
Deixa d'escriure i després comença la guerra i es dedica a fer com Grossman i com altres escriptors a fer de corresponsal de la guerra, Platonov. El període creatiu de tota aquesta gent és molt, molt, molt petitet. Akhmatova més, però Babel escriu en els anys 20 i després comença el silenci. Bulgakov, 20 fins a 40, que mor, no? Etcètera, no? Són escriptors que tenen un temps d'obra limitada per qüestions, evidentment, d'ordre polític, però també vital, no?
Però que és una cosa que impressiona molt, perquè és com si molt... És una cosa com si realment aquestes obres que arriben a final del 20, fa poc, fa 20 anys, en el moment que les llegeixes, alteren absolutament la percepció que tens de la literatura del segle XX, perquè són fonamentals.
Brodsky, de, és el que diu Brodsky de Plató, no, justament.
Ho canvia que tot. Tu llegeixes
Txirengur
i canvia absolutament la percepció de què és l'art del segle XX i fins on ha sabut arribar la literatura. I a més, vull dir, en el cas dels lectors en català, tenim una gran sort, i és que les traduccions de Plató no fetes pel Miquel Cabal són excepcionalment bones. Per tant, és un autor que cal descobrir absolutament.
Mm-hmm. De fet, jo d'això, ara mira, has obert el meló de la traducció i volia també preguntar-li al Ricard si considera, com jo ara, que hi ha un cert consens a considerar una època, després potser de, no, d'alguns anys més complicats, no en fèrtil per la traducció. Me'n deixaré alguns, però voldria citar efectivament en Miquel Cabal, l'Arnau Barrios, la Xènia Diaconova, Jaume Creus, la Marta Rebón, és a dir, tot d'autors de noves generacions que estan traduint en català i en castellà la literatura russa.
Això és un fenomen en el que jo crec que la universitat ha tingut un paper important. Les primeres traduccions de Tolstoi les fan els emigrants, que casats amb espanyoles o amb espanyols fan, per exemple, les germanes Andresco, altra gent. La segona tongada de traductors són la generació dels meus pares, no? Els nens de la guerra que viatgen a la Unió Soviètica, on es formen. Nens o gent gran, perquè l'important en la traducció és, evidentment, conèixer la llengua d'origen de la traducció, però tenir una culta i treballar de llengua de destí, no? I en el cas d'August Vidal o d'altres traductors, anaven ja, viatgen a Rússia amb un català de professor, de mestre, no? Un català culte, no? El fenomen invers és el de l'Andreu Nin, no? Que viatjarà a Rússia i tornarà amb el rus i una russa, que és el que també sempre va molt bé pels traductors, no? I en el nostre cas, Xènia Diaconova és el fruit de la, a part del seu talent innat per les llengües, és ja filla d'aquesta migració de l'últim període de la Unió Soviètica i de la perestroika. I els altres són gent que no se sap molt bé per què, però un dia van decidir estudiar filologia eslava quan aquesta existia, i són fruit d'això, i fruit de la filologia eslava i de la seva heroica obstinació en convertir-se en traductors.
Heroica perquè és un moment complicat
perquè,
per traduir.
Perquè el traductor, en general, és un tema del que podíem dedicar-li un altre programa, és una persona molt mal pagada, molt mal considerada fins avui. No? Jo insisteixo en les poques vegades que em demanen alguna cosa per algun diari que subratllin la presència d'un traductor. És que la gent no llegeix un llibre d'un escriptor nord-americà en castellà i, per tant, el traductor alguna cosa ha fet en el llibre, no? Etcètera, no? Mal considerat, poc visible i finalment, en general, i en rus, encara més, encara que últimament algunes editorials com Club Editor o
1984, Minúscula, Marbot, Acantilado, Nevsky,
l'Abreu,
efectivament.
Sí, sí, li han dedicat gràcies a aquesta literatura, però sobretot als traductors, clar, que han fet una obra realment important. Encara que jo penso que fins avui pocs són els traductors que viuen de les seves traduccions.
Sí, no, només volia afegir una coseta. Jo crec que moltes vegades les traduccions funcionen perquè hi ha hagut els traductors abans.
Exactament.
Hi ha d'haver, diguem-ne, és veritat que les editorials responen, però abans hi ha un element que té a veure amb l'interès
treball d'assetjament.
Sí, no, també.
Trobes
també,
la porta d'un no. altre vegada el traductor aquest.
No, però tens tota la raó.
Sí, el traductor no tant com una feina, sinó com un estil de vida, fins i tot. I unes ganes de voler transmetre una cosa que tu pots conèixer en una altra llengua, doncs en la teva llengua, no? O sigui, jo crec que hi ha un element de reivindicació personal, també, en la traducció. I que, per sort, doncs, ara tenim editors que s'hi presten, no? I que juguen. Sí. Abans era més, segurament era més complicat i ho continua sempre als grans grups, que els costa molt la idea que puguis, diguem-ne, que un traductor et pugui venir a descobrir un autor, no? És difícil, això. No?
Però en el cas del rus és que hi ha hagut realment un treball notable que s'ha fet a la universitat, tu ho deies, això és primordial i d'alguna manera i d'alguna manera, no, molt clarament tu i l'Helena Vidal heu llaurat el camp durant molt de temps i n'estan sortint uns traductors esplèndids. Mm-hmm. I això és una cosa que, si la dic, no, només és perquè la penso i perquè crec que és important de reconèixer el treball intel·lectual quan és fèrtil, com ha estat el vostre cas, sinó perquè això corre el risc de desaparèixer, perquè justament a la universitat tot aquest esforç està desapareixent i totes aquestes condicions estan desapareixent. Per tant, en aquest sentit, lectors, precipiteu-vos a llegir les noves traduccions que s'estan publicant de literatura russa, perquè realment és un tresor, i és un tresor que per poder arribar al públic ha hagut de madurar molt lentament, és una mica com el que dèiem abans d'aquesta literatura russa que espera decennis abans de sortir, perquè hi hagi traductors que puguin assumir una cosa tan difícil com és traduir una literatura complexa i variada com és la russa, cal haver treballat molt abans.
Sí, especialment en el cas de la russa, com suposo que passarà amb la xinesa o amb una altra. És a dir, la sintonia cultural entre el món anglosaxó i la nostra cultura, sigui catalana o castellana, quan parla un escriptor francès, el veu, no? I veu el seu entorn. Comença, en el cas de la literatura russa, és entrar en un terreny moltes vegades desconegut que moltes vegades obliga el traductor a posar una nota i diu, això és així.
Sí.
Has de confirmar que no és una mala traducció, sinó que és una realitat totalment aliena. Això que s'ha fet a través dels segles, no?, amb les literatures estrangeres a Catalunya, s'ha començat a fer ara, en l'últim mig segle, no? En el cas de la russa, que permet a un lector més o menys despert establir una imatge, no?, del que és aquella cultura. Parlàvem l'altre dia respecte a la imatge aquesta idealitzada de la revolució. No? Mm. Li comentava al David la idea que si tu vens ara amb un gorro rus amb l'estrella d'un soldat o una falç i un martell aquí, diria, mira, Maria intenta fer-se la simpàtica o divertida. Però el mateix sentit té el tenir portar una creu gamada.
Sí.
Aleshores, però la creu gamada, evidentment, està... En canvi, tota la simbologia que... a darrere de la qual hi ha la percepció d'aquesta realitat, la simbologia soviètica, està perfectament assumida amb certa joia, no?, i admiració, fins i tot.
És el... No sé si això s'ha donat a Rússia, és aquesta... Recordo un article del Žižek parlant de com la nostàlgia de l'est alemany, no?, la nostalgia, que en diuen,
sí,
s'havia convertit en una mena de moda juvenil, diguem-ne, que va donar lloc a pel·lícules com la pel·lícula aquella de La vida,
sí,
dels altres, no? I ell la destrossava en aquell article, diguem-ne, per desacurada i per, diguem-ne, plegar-se a aquestes coses de la moda. Llavors volia... Em preguntava si això, d'alguna manera, també s'ha produït a Rússia. Si hi ha hagut una sensació d'alguna nostàlgia de... Ni que sigui literàriament.
Respecte a la revolució... Hi ha una actitud molt ambivalent. Jo crec que fins ara les autoritats no saben molt bé com construir la narració del centenari de la revolució. Perquè, per una banda, ara eren molts elements, ja han recuperat molts elements. No? Quasi el capitalisme d'estat pràcticament està instaurat, la dominació dels medis de comunicació ha salvat alguns diaris o una ràdio, tot el més ja tornat en mans del control de l'Estat. Però, per altra banda, la paraula revolució, que és el que ells més temen de que pugui succeir en aquell país, és realment paurosa. Paurosa pel poder i paurosa pels que recorden el que va ser la revolució. Jo crec que una de les raons per les quals Rússia es manté en aquesta calma, no diria pau, fins ara és perquè encara està present el que es va desfermar després d'aquells 10 dies que van commoure el món, que és el que va venir després. Va venir una cosa que ja no desitjaria ni el meu pitjor enemic.
Ciutat Maragda, la literatura a Catalunya Ràdio.
Стой, ты купец, стой, не балуй, девки моей не позорь, не целуй. Ухарь, купец, позвенел.
Ciutat Maragda. Amb David Guzmán.
Seguim a Ciutat Maragda parlant avui de literatura russa, de la revolució del 17, i ara amb Dmitri Shostakovich. Tenen aquesta Lady Macbeth de Shostakovich a propòsit d'un llibre relativament recent de Julian Barnes, que té a veure amb la relació entre cultura i poder, és a dir, el soroll del temps, i parla precisament d'aquesta, no, d'aquesta estrena, després de l'estrena amb èxit, cal dir, de Lady Macbeth, Pravda va publicar, Stalin va signar sense signar un article titulat Caos en lloc de música, i Shostakovich va ser desposseït dels seus càrrecs al conservatori i després volgudament utilitzat políticament, com tanta gent, m'imagino, de la cultura va patir també, no?, la politització de la seva obra.
Bueno, va ser víctima d'aquesta campanya contra el cosmopolitisme que es desenvolupa després de la guerra. Acabada la guerra, el 46 comença tot un procés que hauria d'acabar amb la deportació de tots els soviètics d'origen jueu a una regió dels jueus que encara existeix. I que gràcies a la mort de Stalin es va aturar. I comença amb la persecució d'Akhmatova, de Zoshenko, de Shostakovich i un altre compositor georgià, Muradeli, que suposo que el van ficar més que res per fer bulto. No? En el cas de Shostakovich, a més, clar, era una persona molt popular perquè hi adquireix una popularitat a Leningrad colossal durant el setge amb el seu gran concert a Mesa. I Stalin el que no acceptava és la presència de figures que podien posar en qüestió la seva pròpia imatge, no?, megalòmana. Per altra banda, Leningrad també és... Alguns sospiten de que el setge va ser causat per dues raons fonamentals. Una, perquè Hitler va aturar les tropes que podien entrar tranquil·líssimament a la ciutat per matar de gana aquella ciutat. I Stalin el va deixar. És a dir, tant per raons diferents, Hitler com Stalin tenien ganes d'eliminar el que va ser el bressol de la revolució. I els leningradencs ho van patir i Shostakovich ho destaca amb una obra colossal. Val a dir que Lady Macbeth d'Mtsensky, que és una obra d'un escriptor de Nikolai Leskov.
Leskov, no? La tenim per aquí, exacte, en traducció precisament, no?, de Jaume Creus, la publica a l'Avens.
Sí, sí, una obra realment fantàstica.
I volia destacar, traslladant a un altre llenguatge, no només el musical, sinó també el gràfic, tota aquesta història, acaba de publicar en coedició nòrdica Libros i Capitan Swing aquesta versió, que abans la citava també el Ricard, el John Reed, dels 10 dies que van commoure el món, efectivament molt més de 10,
aquí,
amb una edició gloriosa de Fernando Vicente.
S'acudieron.
Exacte, s'acudieron el mundo en aquesta
versió. Bueno, no sé com és el títol.
Les il·lustracions de Fernando Vicente, que a més estan inspirades en diferents artistes russos, de fet,
sí,
en Malevich,
sí,
i
sí, sembla, sí, sí.
Aquesta cosa així del suprematisme i algun que recorda algun maniquí de Quirico, també, per allà, en aquesta edició de John Reed. Tu deies, Ricard, alguna vegada, no?, que d'història s'han escrit molta, potser d'història cultural de Rússia. Ens falta la gran enciclopèdia per escriure, potser.
Sí. Existeix una literatura russa feta en anglès, a fallar, però no existeix una... O existeix una altra literatura, tres volums de literatura argentina, i aquí existeix una història de les literatures eslaves publicades a càtedra, però la veritat és que jo... No he trobat ni el moment ni l'autoritat, però jo crec que és una obra que fa falta, no? Al marge de la traducció. Però, evidentment, el bo és tenir com a mínim un repertori d'obres que permeten sobre elles després escriure potser a futurs professors una història més completa de la cultura i la literatura.
Potser aquests mateixos traductors que van trucar a la porta de les editorials podrien proposar una història cultural, no?
Sí, sí, sí. Potser sí.
Per volums, vaja. Si més...
Hauríem d'anar a atracar algun mecenes per finançar, què? 5 anys de feina?
Sí, sí, el Claude Durand, l'editor de... picant a la porta uns emigrants russos, juntament amb alguns representants com George Nivà del món acadèmic europeu, van proposar-li fer una història de la literatura russa i amb gran sorpresa d'alguns dels redactors que alguns dels quals he conegut els hi va acceptar la proposta i té ja, no sé si 5 o 6 volums ben gruixuts de la única literatura russa o en llengua europea més o menys completa que existeix fins ara.
Ricard, abans citaves parlant d'aquests traductors, no? I de les diferents generacions, i alguns d'ells s'hi han dedicat de saber per què, per filiació, per afinitat...
O perquè no van trobar altra activitat. L'August Vidal tenia que com jurar, no?, els principis del moviment per tornar a la carrera al magisteri i no ho va acceptar i no va poder exercir mai de professor. I què puc fer? No? Gràcies a la bona col·laboració amb Planeta, amb el senyor Lara, amb el que va establir una relació, s'hi va dedicar i va morir traduint. O sigui, va estar traduint moltes obres.
Seva és l'obra de Solzhenitsyn, Un dia a la vida d'Ivan Denisovich, sí. No? És la traducció...
És de les poques vegades que s'hi va decidir a fer una traducció al català, no? Perquè sentia una mica insegur i preferia treballar en el castellà que dominava pel que fa a la llengua escrita més, no? Però sí, és un experiment tardà ja, perquè va morir relativament jove, que mostrava que els seus temors eren falsos. És la millor versió, per ser reeditada en 1984, la millor versió de les que jo he llegit. Bueno, és l'única en català, no? Però en castellà n'hi ha diverses. Se n'ha fet una altra a Tusquets, que és una altra de les editorials també sensibles, no?, a la literatura russa, almenys al seu moment. I és una obra, la d'Un dia d'Ivan Denisovich, que, com deia una senyora malvada russa, Solzhenitsyn va començar per escriure la seva millor obra, no? Tot així, l'expressió sembla com molt benevolent, però deixa La trista misèria una extensíssima obra, la que destaca l'Arxipèlag Gulag, no?, com una de les grans obres que recull, no?, el fenomen dels camps de treball soviètics, no? Però sí, és una obra concentrada que recull en un dia tota una experiència en un home, un camperol que és el gran poble rus, en un camp que no és ni bo ni dolent, el que és una visió mitja, no?, d'una realitat molt més abjecta, però que és la que es va tolerar en 1962. És important també veure que és una de les poques obres que es publica, no?, el desglàs, sí. Que molt probablement dintre una lluita política dintre del Comitè Central per intentar eliminar els estalinistes del poder, però que, bueno, benaurada sigui la lluita política en el poder si permet l'aparició d'obres literàries, no?
Per descomptat. I en el teu cas, vaja, parlant de peripècies de traducció, al marge de la dedicació vocacional, és gairebé biogràfic, hem de recordar, per qui no ho sàpiga, que el Ricard Sant Vicent és nascut a Moscou, no?
Sí, sí.
Amb la qual cosa ja venies marcat una mica.
Sí, bueno, sí. Sí, jo volia ser filòsof i em vaig jurar que mai em dedicaria a res rus.
I
perquè vaig viure aquesta bombolla, no?, que crea l'emigració a Catalunya i celebrava l'1 de maig, el 8 de març, el Dia de la Dona, el Dia de la Revolució, i volia escapar d'aquest món, no? I, però finalment hi vaig caure a quatre potes. No?
Enhorabona.
La primera caiguda va ser Bulgakov, si no m'erro?
No, va ser Chekhov.
Chekhov, exacte.
Va ser Chekhov al pavelló número 6, una obra alegre on hi hagi obres alegres, Aliança, amb la que he mantingut una relació molt fluida i molt fructífera, especialment relacionada amb Chekhov.
Hem obviat un nom, no perquè sí, que és el de Varlam Shalamov,
sí.
Que acaba de publicar-se l'últim, el sisè dels volums dels relats de Colimà, i dic no perquè sí perquè et convidem a venir un altre dia a parlar-ne, perquè es mereix també tot un programa pel monument literari i testimonial que representa. Per tant, Ricard San Vicente, gràcies avui per portar-nos tota aquesta literatura i els rius que queden encara per escriure al respecte. Jordi Puntí, Maria Boigues.
Molt bé, que vagi bé.
Fins un altre.
Fins un altre.
Acabem avui més enrere encara en el calendari rus amb una de les sis romances que va escriure Piotr Ilich Tchaikovsky el 1878, una història d'amor dedicada a una lànguida pimpinella. Us hem acompanyat avui Dolors Joanola i Carla Verdés a la producció, Sergi Cotillas i Josep Maria Campillo al control tècnic i qui us ha parlat, David Guzmán. Amb Tchaikovsky, en la veu d'Anna Netrebko, ens acomiadem fins la setmana que ve.
Речи твои мне дети. veneu